els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada radiofònic entre les diferents realitats d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. La formació permanent és la continuació natural i absolutament necessària d'aquell procés d'estructuració de la personalitat iniciat i desenvolupat en l'aprenentatge inicial mitjançant el procés formatiu. Si hi hagués una discontinuïtat o fins i tot una deformació entre les dues fases formatives, se seguirien immediatament conseqüències greus per a l'activitat pastoral i per a la comunió fraterna entre tots, particularment entre els de diferent edat. La formació permanent no és una repetició de la rebuda en els centres oficials i que ara és sotmesa a revisió o ampliada amb motius de nous suggeriments pràctics, sinó que es desenvolupa amb continguts i sobretot a través de mètodes relativament nous, com un fet vital unitari que, en el seu progrés, tenint les arrels en la mateixa formació ordinària, requereix adaptacions, actualitzacions i modificacions, però sense ruptures. Aquesta orientació del punt 71 de l'exhortació apostòlica postsinodal Pastores Dabo Bovis, de Sant Joan Pau II, pensada per a sacerdots, però útil per a tots els batejats, ens porta a parlar de la formació permanent, que és tot aquell camí d'aprenentatge que l'Església desenvolupa per diverses vies, concretament la de la catequesi, la dels cursos o les sessions per reforçar el treball professional o de voluntariat i la de les activitats extraescolars, que inclouen el creixement en la fe i la pastoral en l'àmbit educatiu. A la nostra taula compartida, doncs, coneixerem avui tres testimonis que ens acosten a tota aquesta realitat, la de la formació permanent.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Parlem avui de la formació permanent. Ens acompanyen per fer-ho, d'una banda, Alberto Para, director del Secretariat de Catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Mossèn Alberto Para, benvingut, bon dia, hola i gràcies.
Bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. Benvingut. També saludem Esther Caballero, professora de ioga, de ciències religioses, també de religió en una escola concertada a Barcelona. Benvinguda i gràcies, bon dia.
Hola, bon dia.
I finalment saludem Olga Hernández, que és del Departament de Formació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i també ens podrà fer grans aportacions. Olga Hernández, benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, la formació no té límits perquè el saber no ocupa lloc, com es diu des de la saviesa popular. L'Església, però també la societat en general, vetlla perquè en tots els àmbits tothom tingui sempre accés a un aprenentatge molt útil pels canvis socials, per la incorporació de noves realitats formatives i per moltes altres raons. Podem començar, si els sembla, per mossèn Alberto Para. Com és la formació catequètica que es diu de continuïtat o permanent? És a dir, aquella que no està pensada especialment per als sagraments de la iniciació cristiana, sinó per a la vida en general. Què ens diria per començar breument?
Ui, breument, diu.
Difícil, oi? Bueno, tranquil, tranquil.
A veure, la formació permanent, bàsicament, es podria resumir en tot allò que ens ajuda a viure amb més coherència la nostra fe una vegada acabada la iniciació cristiana, és a dir, amb els sagraments d'iniciació, baptisme, eucaristia, confirmació, o el que hauria de ser segurament confirmació i eucaristia, però això és un altre debat. Sí. Doncs quan s'acaba aquesta etapa, diguéssim que una persona acaba la seva formació inicial per començar a viure la vida cristiana. Però a partir d'aquí la vida continua, s'ha de continuar s'ha de millorar, créixer, tot això, i aquesta manera de continuar la formació seria el que diem formació permanent.
Sí, la formació permanent en catequesi. Gràcies per l'esforç de síntesi, mossèn Alberto. Hem de dir també que, de vegades, tenint en compte el que es fa en molts llocs, però que seria, com vostè diu, objecte d'un altre debat, també hi ha, de vegades, la necessitat d'una continuïtat entre la recepció del sagrament de l'Eucaristia, quan un noi o una noia tenen 8, 9 o 10 anys, i la confirmació, que moltes vegades en tenen 17 anys. Aquests anys també són importants, oi? Per una formació, podem dir, d'enllaç entre els dos sagraments.
Sí, el que passa que aquí estaríem encara en l'àmbit de la catequesi pròpiament dit, que seria la catequesi d'iniciació cristiana. Uh-huh. I, en canvi, la de formació permanent seria quan s'acaba aquesta etapa. Això, no són tan clares les etapes. El mateix directori general per la catequesi ho diu, que no s'acaba una cosa i comença l'altra un dia, però sí que en aquest punt jo sí que diria que la permanent és a partir de quan s'acaba
la confirmació. I aquí entraria, doncs, també moltes formes de catequesi, catequesi familiar, catequesi d'adults. Ara hi entrarem també, però abans li vull preguntar a Esther Caballero, tenint en compte que allò que l'Església fa seu no és només la catequesi, que és la formació específica en la fe, en el creixement en la fe, però també moltes propostes formatives ajuden al creixement personal, en la fe, en la interioritat. I, en tot cas, per la seva experiència personal, Esther, què és el que pot oferir una persona com vostè, que és professora, que es dedica a l'ensenyament, més enllà de l'ensenyament reglat? Em sembla que té algunes experiències, podem dir, amb el ioga, però també amb altres àmbits.
Hola, bon dia.
Sí.
Jo crec que la formació permanent, primer, t'actualitza, no? Al final t'actualitza en la vida quotidiana i d'alguna manera també t'ajuda, doncs, a no deixar de créixer, no? De manera personal i també amb els altres, no? Uh-huh. Jo la meva experiència personal la visco des de diferents realitats, perquè treballo en una escola a Barcelona, als Salesians, uh-huh, i dono classes a l'ISCRET de la DECA, que cursen els professors que volen impartir classes de religió a la primària, uh-huh, i també en el meu cas dono classes de ioga, no? Que és una mica com diferent. No?
Diferent, però també és una formació permanent, el ioga, no? Des de l'opció cristiana, en aquest cas.
Sí. El ioga t'obliga, com totes les formacions, no? T'obliga a actualitzar-te, t'obliga a investigar en anatomia, en efectes psicosomàtics, en filosofia, com tot. Al final jo crec que totes les tasques que fem, vivim en un món en el qual l'actualització digital, inclús, és no necessària, sinó imprescindible, no? I tots hem fet classes online de tot tipus, no? Uh-huh. Jo també estic a la dècada, de fet, jo dono la part online, la part virtual de l'ISCRET. Uh-huh. I que l'actualització jo crec que al final és imprescindible.
Uh-huh. No cal dir que l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, a banda d'oferir l'ensenyament reglat i la DECA, aquesta habilitació per ser professor o professora, és una forma reglada, però també sabem que moltes persones, per opció cristiana, s'apunten a cursos com a oients o a cicles formatius concrets, que també són molt importants, oi?
Sí, sí. De fet, sí que és veritat que, en el meu cas, la DECA està orientada per, com has dit, no?, l'habilitació dels professors per donar classes de religió primària. Però sempre hi ha alumnes que fan aquest curs per creixement personal, per actualització, i de fet, a l'ISCREP s'ofereixen cursos de formació permanent de molts estils, però també cursos de diàleg interreligiós o de formació bíblica, no?, per persones que tenen curiositat o poden dedicar-hi un temps ara a aquesta part una mica més formativa i intensa, no?
Mm-hmm. Que la formació, en definitiva, no és només per tenir títols o habilitacions, sinó pel creixement personal, com dèiem. També sabem que hi ha molts grans serveis de l'Església, l'Escola d'Animació Bíblica, per exemple, amb grups bíblics, amb moltes parròquies hi ha grups de lectura i interpretació de la Bíblia, i així podríem seguir. Ara, per completar les primeres intervencions, donada la limitació de temps, Olga Hernández ens pot explicar moltes coses, segur, de l'escola cristiana, on, evidentment, hi ha l'ensenyament reglat, l'obligatori, en alguns casos el postobligatori, però també segur que hi ha ofertes formatives més enllà d'això, per exemple, grups de pastoral, cursos concrets que s'ofereixen voluntàriament com a activitats extraescolars a les famílies. Què ens pot dir de tot això? No sé si m'atreveixo a demanar-li breument, perquè també donaria per molt. Olga.
I tant, i tant. Sí, doncs sí. Jo, si us sembla, nosaltres l'activitat principal i on ens centrem molt i ens preocupem és sobretot per tota la formació contínua i permanent del professorat de les escoles concertades que estan adherides aquí a la Fundació.
I tant, i
llavors,
important, també.
Nosaltres sí que veiem o intentem, dintre de la nostra oferta formativa permanent, no?, en tot l'àmbit aquest de pastoral, sempre oferim formacions, val?, adreçades a tothom de les escoles, val?, però sí que és veritat que des de l'àmbit de pastoral hi ha una oferta perquè hi hagi un continu, no?, de formació permanent. Nosaltres tenim un programa, una proposta formativa que li diem la competència en pastoral educativa per fomentar, doncs, des de l'àmbit de pastoral, doncs, totes les necessitats i possibilitats que puguem donar als docents de les escoles, no?, treballant des de diferents dimensions. És un programa, val?, obert, voluntari, evidentment, val?, que realitzem també en col·laboració amb l'ISCRET, també en moltes formacions, val?, i que, bueno, que la veritat és que estan molt satisfets de l'acollida que està tenint.
Aquí hi ha una mica la clau a l'hora de diferenciar, no?, aquest ideari propi, aquesta identitat pròpia que tenen les escoles cristianes, en aquest cas les adherides a la Fundació, però també altres centres educatius que siguin o directament de l'Església o d'inspiració cristiana. Per tant, important això de les competències en pastoral. Sí, no sé si volia afegir alguna cosa sobre aquesta oferta. Hi ha bona participació de les famílies, que aquest també és el repte, no?, i dels alumnes, i en aquest cas els professors també.
Clar, nosaltres ens adrecem bàsicament, sobretot, és amb els docents, perquè són ells els que després a les escoles han de fer aquesta taca d'oli, no?, i anar implicant. Tenim des de la CAPAC, també, des de la Confederació d'Associació de Pares de Famílies de les Escoles, oferint també diferents formacions, seminaris, val?, per donar a conèixer amb càpsules formatives que li diem, val?, i que les fem virtualment sempre per poder arribar a més gent. Val? Això sí que també nosaltres ho hem observat quan oferim, doncs, en format virtual, val?, podem arribar, doncs, arreu de la comunitat de Catalunya, sí, val?, i hi ha molta participació per part de les famílies.
Molt bé. També hi ha el conegut i antic projecte Família Escola Acció Compartida.
Correcte.
I hem de dir que els professors, clar, necessiten aquesta formació, però en el cas de l'escola cristiana és una formació, suposo que molt transversal, no? Cadascú té les seves matèries, evidentment els de primària són més polivalents, però aquí cal també que els professors rebin un estímul especial pedagògic que va més enllà de la seva matèria, no? Potser més humanista, evidentment, sí, d'inspiració cristiana.
Sempre. Des d'aquí, des de l'Escola Cristiana, toquem, fem moltes formacions en diferents àmbits, però, clar, sempre hi ha un tarannà, tenim amb les metodologies, els docents que participen, els experts, em refereixo, val? Tenen les consignes, qui són els nostres docents i com volem, doncs, també que es treballi perquè després aquests puguin fer la taca d'oli amb els propis llibres, amb aquest tarannà
molt bé. Doncs Olga Hernández, del Departament de Formació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ens ha fet aquesta explicació sobre la formació permanent en aquest àmbit. I encara seguim, tindrem temps d'una segona roda d'intervencions. Mossèn Alberto Para, com a director del Secretariat de Catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona, hem parlat de la importància d'aquesta catequesi com a formació permanent després de la iniciació cristiana, sobretot. Però aquí volia entrar també en el que anomenem catequesi d'adults, que segur que té interseccions, no?, amb la catequesi post-iniciació cristiana, però d'adults estem parlant potser de persones que són avis, pares de família o famílies. I en molts casos també aquells pares i mares que es plantegen portar els seus fills a la primera comunió i que segurament necessiten també una formació, no?, per saber per què els porten, no només per una qüestió sociològica, sinó perquè reben uns sagraments, una iniciació en la fe, mossèn Alberto.
Jo, abans de contestar-te, sí que vull destacar un número del Directori General per la Catequesi, perquè com que fa 4 dies que el tenim, bueno, sí, ja fa uns anys, però sí, ja sí, saps que aquestes coses triguen.
Sí, costen consolidar-les.
Hi ha un número que em sembla molt interessant pel dia d'avui, que és el número 74, que ens diu, en relació a la formació permanent, des de la catequesi s'han de cuidar 3 dimensions. La primera és la relació entre la catequesi i la Sagrada Escriptura. Jo crec que com a objectiu, diguéssim, de la formació permanent, hauria de ser que qualsevol cristià doncs, tingui la Bíblia com si fos casa seva, no? Mm-hmm. I, per tant, hi hagi una familiarització total. Sí. Una segona dimensió seria en relació a la litúrgia i els sacraments, perquè la iniciació cristiana moltes vegades es limita, no dona més temps, a saber com es celebra, però després a comprendre i a viure-la profundament. Aquí és on s'hauria de fer un incís, no? Si els sacraments són la manera preferida de Jesús per trobar-se amb nosaltres, això nosaltres ho hauríem de viure així. I aquí és on hauria de la formació permanent atacar, no? I per últim, la tercera dimensió és caritat, la caritat, no? O el testimoniatge, no? O sigui, la fe no és una cosa teòrica, sinó és una cosa que s'ha de viure. I de fet, si ens anem, per exemple, a la primera carta de Joan, que està citada al mateix número 74 del directori, el que ens diu és que el qui estima ha nascut a Déu i el coneix. És a dir, que quan estimem, ens apropem a Déu. És la manera de... Llavors, aquestes 3 dimensions, evidentment, i ara torno a la teva pregunta,
sí, tranquil,
afecta als adults que tenen, els que venen a catequesi, els que acaben un procés de catecumenat d'adults, o els que simplement tenen la fe una mica freda i per lo que sigui tornen, bé sigui perquè els seus fills venen o per altres motius. No? Llavors, aquí, evidentment, és on la formació permanent els ha d'ajudar, aquests adults, a apropar-se des d'aquestes 3 dimensions que ens marca aquest directori, que al final és la manera de viure, no només teòricament, sinó sobretot pràcticament la nostra.
Sí, la catequesi, en definitiva, és permanent per a tothom, perquè de vegades una persona adulta, un pare, un avi de família, pot pensar, sí, això, l'etapa catequètica ja ha passat amb la confirmació, però
No. Fins que el dia que ens munim sempre podem aprendre alguna cosa més de Jesús, comprendre una mica més profundament què significa l'impacte del ressuscitat a la nostra vida i, per tant, sempre tenim espai per créixer en tot això, no?
Molt
això
bé,
està
i tant,
claríssim.
I tant. I des d'aquí el nostre reconeixement especial avui als catequistes i les catequistes que, de manera desinteressada, fan un gran servei en la iniciació cristiana per descomptat, però també moltes vegades en els grups de catequesi d'adults, d'estudi de la Bíblia
sí,
i molts altres, sí.
Sí, bé, sí, doncs... sí. N'hi ha molts adults, sí.
Sí, perquè el temps no se'ns tiria a sobre i tot agraint a mossèn Alberto Parra abans d'acomiadar-lo la seva participació. Esther Caballero, encara sobre una mica els continguts que es poden oferir com a formació permanent, i vostè des de la visió de professora ha parlat de la formació per a DECA, ha tingut alguna participació alguna vegada, tant com a professora com en el vessant d'alumne, en alguna formació permanent, diguéssim, complementària, Esther?
Bé, nosaltres sempre estem en formació. Com que treballo en una escola, doncs aquí les metodologies cooperatives i, de fet, l'altre dia vam tenir una formació en pastoral amb 3 testimonis de persones que van venir a l'escola i ens van explicar, no?, com descobrir l'acció de Déu en la seva vida. Jo sí que també he fet formació permanent respecte del ioga, que abans m'has preguntat també.
Sí, sí, clar, que també requereix, no?, a través de grans mestres internacionals, en alguns casos, oi?
Sí, de fet, ara marxaré a l'Índia. Marxo en una formació i sí que he après que al final les formacions el que ens han d'ajudar és a acollir altres formes de créixer i d'actualitzar-nos, no?
Molt bé.
En aquest sentit, també la formació en ioga m'ha ajudat primer a treballar l'equilibri inter, a treballar la forma física i a treballar força la interioritat, no? Que és una demanda que també tenim força amb els nens
I tant.
Els nois i les noies a les escoles, també.
I tant, perquè moltes vegades, fins i tot a l'hora de dir doncs, com pregar, no? Per exemple, com buscar sí. aquell moment, o com interpretar un fragment de la Bíblia o del Magisteri de l'Església, no ens posem a to moltes vegades, estem desbordats pel soroll del món, també. Sí. Doncs moltes gràcies també per la... Sí, no sé si volia afegir alguna cosa, Esther.
No, moltes gràcies per compartir amb vosaltres aquesta estona i endavant en la formació, que al final és un signe de canvi, no? I de transformació.
I tant. I molt interessant, ja per acabar, el que ens deia abans Olga Hernández de l'Escola Cristiana de Catalunya sobre la formació permanent dels professors, que els professors no han arribat a una meta formativa, sinó que continuen, no? I Olga, també se'ls ha d'ajudar molt.
I tant. Sí. En tots els sentits, tant perquè fa en una actualització de continguts, de metodologies, de recursos. A vegades el que necessiten són recursos, la societat va canviant, els alumnes, les famílies, i després també el que és molt important que aquí podem oferir són espais per compartir. A vegades els docents pensem, oh, ja ho saben tot, fan formacions. Sí, però també el fet de compartir, això també els ajuda i els fa créixer. I des d'aquí, des de la Fundació, bueno, veiem per aquest benestar del personal docent.
I tant. Invitem aquí els que ens escolten, si estan en l'àmbit educatiu, en alguna escola... ha posat l'exemple Esther Caballero dels Salesians, dels Jesuïtes, de moltes altres congregacions o obres de l'Església adherides a l'Escola Cristiana de Catalunya, que contactin amb l'Escola Cristiana. Aquí, entre tots, fem xarxa, oi? Escolacristiana.org, vaja buscant Escola Cristiana o contactant amb el secretariat que té la seva seu a Barcelona. Gràcies, Olga Hernández, també Esther Caballero i mossèn Alberto Para. Una abraçada a tots tres i enhorabona per aquesta feina de formació permanent en diferents àmbits.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Veniu tots a cantar, ho anunciarem arreu. El món ho ha d'escoltar, oh, 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 oh. El dia ja ha arribat, l'amor és per a tots i ho hem de proclamar. Digueu al món que no estem sols.
Una clau de la formació permanent és la idea que no estem sols. És per això que compartim amb tots vosaltres, per acabar aquesta cançó, Digueu al món, un tema que ens recorda, de la mà de worship.cat, la importància de la formació permanent precisament per proclamar que Déu ha vingut, ens estima i viu per sempre amb nosaltres. I fins aquí el nostre espai podcast Taula Compartida. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Moltes gràcies per la vostra companyia. La diversitat que porta a la unitat és la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià. Fins d'aquí 7 dies. Que vagi bé.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.